Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Les reserves del turisme alemany baixen entre un 3 i un 5% en temporada alta. La Fira Internacional de Berlín acaba i el sector en fa un pronòstic diferenciat per mesos. Parlen d'un creixement abans de l'estiu i un descens en les setmanes en què tradicionalment hi ha més afluència. Unes previsions, però, que si habitualment s'han d'agafar amb pinces perquè tot és variable, enguany més. Quins seran els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà? Alguns actors importants indiquen que les hostilitats poden desviar, de fet, turistes cap a les Balears, de manera similar a allò que succeí durant les primaveres àrabs.
No, it's not affected to any Spanish destination. I'm absolutely sure.
Per exemple, així de contundent es mostrava el director del turoperador Alt Tours, George Welbers, que assegura que això no afectarà les Balears. D'altres expressen més reserves, els preocupa una inflació del preu del combustible i també que les tensions diplomàtiques amb els Estats Units perjudiquin un mercat, el nord-americà, amb poc per relatiu, però que aquests darrers anys ha estat una de les principals apostes del sector del turisme de luxe. És dijous, dia 5 de març. I precisament continuen aquestes darreres hores les tensions entre Madrid i Washington després del no a la guerra pronunciat al matí pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
No a la guerra.
La portaveu de la Casa Blanca assegurava que Espanya havia cedit i que havia acordat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units.
Unes paraules, però, que ha fet via desmentir el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que no hi ha canvis en la postura de rebuig a la guerra a Orient Mitjà.
I Agama explicarà dimarts als seus 14 treballadors els motius del tancament de la central lletera.
Això mentre la Conselleria d'Agricultura cerca encara alternatives per al futur de la planta i quan la gerenta d'UPA, Joana Mascaró, ha partit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
Una cosa és tenir mig any per poder treure la llet i l'altra que t'ho donin tres setmanes. En tres setmanes no tens temps ni de permisos ni de fer obres, això no tens temps de res. No sé, haurem de cercar algo temporal, supos, per poder treure aquesta llet i després veurem què fem. Que el sector de les vaques és el que consumeix més cereals i més farratges d'aquí de l'illa de Mallorca. Si desapareixen les vaqueries, afecta a tot el sector primari. Ben que dic que és una crisi grossa, però a nivell de tot el sector primari de les illes.
I s'ha tancat un acord entre el PP, Més per Mallorca i Més per Menorca per obrir el camí cap a la cogestió aeroportuària de les Balears.
Ara per ara les decisions les pren Aena. Des de Madrid, l'objectiu és que l'arxipèl pugui decidir límits de capacitat. Són Josep Castells, de Més per Menorca, i la popular Margalí de Pocoví.
La problemàtica que nosaltres tenim amb els aeroports i la rellevància i importància que els aeroports tenen per la vida diària del territori és molt diferent.
Aquesta dependència directa de les connexions aèries fa imprescindible una participació corresponsable en la presa de decisions. D'aquí que consideram indispensable aquesta cogestió aeroportuària en el marc de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.
El PSC s'ha abstingut i diu que els populars mai donaran suport a una mesura d'aquestes característiques al Congrés dels Diputats.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la troballa d'un home mort a Sauva.
Tenia una setantena d'anys i van localitzar-lo sense vida a l'interior d'una caseta d'obra d'una empresa on havia fet feina i on residia habitualment. Els investigadors estan ara a l'espera del resultat de l'autòpsia que permetrà esclarir les circumstàncies de la mort.
I en els esports, el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, espera una reacció de l'equip amb el nou entrenador Martín de Michelis. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Ortells diu que veu una bona sintonia entre el nou cos tècnic i la plantilla i espera treure els 3 punts dissabte contra l'Osasuna. El director de futbol també reconeix que està sent un any molt dur des del primer moment del curs 2025-2026. També en futbol a la Copa del Rei, Atlètic de Madrid i Reial Societat jugaran la final de Sevilla. A nit el conjunt basc va guanyar per 1-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. En futbol sala, el Palma Futsal ja és a Letònia per disputar demà a les 6:30 contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la màxima competició europea. En joc la classificació per a la final a 4 de la Champions. I en bàsquet a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà avui la pista d'Unicaja, tercer classificat, quan siguin les 8 i mitja del vespre. Un enfrontament que pot ser decisiu en vista a l'objectiu de l'ascens a final de temporada.
I en aquesta hora connectem amb la Direcció General de Trànsit perquè un camió s'ha calat foc i està provocant alguns problemes de circulació. Saludam en Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, a la carretera de Valldemossa, en sentit cap a la universitat, ha hagut un camió que s'ha calat foc, està desbordant, no està afectant la circulació, hi ha molt poca circulació en aquest moment, els bombers ja estan també fent feina, que ja l'estan apagant, però s'ha pegat foc aquest camió, ha quedat desbordant el dret a l'altura del quilòmetre 6 i mig, en sentit cap a Valldemossa, i ara mateix ja els bombers pràcticament tenen extingit l'incendi. És un camió que s'ha pegat foc, també tenint les retencions habituals d'aquestes hores a l'altura de Santa Maria, en sentit Palma, i també a l'arribada a Palma d'aquesta via de l'autopista d'Inca cap a la via Cintura també hi ha alguna circulació lenta, però la resta de circulació encara molt tranquil·la. És tot, bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. Per tant, precaucions, de moment hi ha poc trànsit en aquest punt a la carretera de Valldemossa, on aquest camió s'ha calat foc, però evidentment si queda en aquella zona sí que podria provocar retencions més endavant quan ja sigui hora punta. I ara parlam del temps perquè avui la previsió és de pluges. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que tindrà dues meitats clarament diferenciades. Al llarg del matí tornarem a tenir un cel ben carregat, tant de núvols com també de pols en suspensió. I en això també li haurem de sumar algunes precipitacions. Pluges que, en principi, seran dèbils, tot i que de forma puntual sí que podrien caure amb una mica més de força i estaran acompanyades també de fang. Això sí, a partir del capvespre el panorama canviarà. Les pluges aturaran i fins i tot es començaran a obrir algunes clarianes. Aquesta pols en suspensió que ens ha començat a acompanyar al llarg d'aquestes anteriors jornades, també començarà a retirar-se. D'altra banda, quant al vent, al llarg de les primeres hores del dia encara bufarà moderat, principalment de xaloc i també de llevant. Això sí, a partir del capvespre començarà a afluixar i girarà a mitjorn. Això farà que a partir de demà sí que tindrem unes condicions marítimes més tranquil·les, però al llarg d'aquesta present jornada, el panorama marítim serà més complicat a la costa est de cada una de les illes. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una certa disminució principalment entre les Pitiuses i Mallorca. A Menorca continuarà sense canvis. El valor més elevat d'aquesta jornada giraran entre els 15 i els 17 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Lloret, 15 a Alcúdia i 16 a Deià. A Menorca 15 graus a Mahó i 15 també a Cala Morell. I a les Pitiuses 14 graus a Sant Llorenç i 15 a Cala Jondal.
Són les 7 i 7 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Toni Sastre i Caterina Bany. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La ITB, la Fira Turística de Berlín, acaba amb una previsió de davallada de reserves del mercat alemany pels mesos de temporada alta. Sector turístic i institucions anticipen, en canvi, un creixement en temporada baixa. Però si habitualment aquests pronòstics s'han d'agafar amb prudència perquè poden canviar moltes coses d'aquí a l'estiu, enguany molt més. Les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà són imprevisibles. Mentre la por a viatjar a la regió pot atreure turistes cap a les Balears, altres factors com un possible increment dels preus del combustible també podrien provocar just l'efecte contrari. L'enviada especial d'IB3 Ràdio, Cristina Boussà, ens explica què ha donat de si aquesta fira turística.
La fira turística ha estat marcada per la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran. La incertesa s'ha estès aquests dies entre el sector turístic, qui fan una crida a la prudència i diuen estar a l'expectativa de com evoluciona el conflicte. Sigui com sigui, són clars.
No, it's not affected to any Spanish.
El director d'All Tours, George Wilbers, assegura que no afectarà l'arxipèlag. Es més, diuen que el turista que optava pels països de la Mediterrània Oriental se traslladaran ara cap a la Mediterrània Occidental i, per tant, les Illes Balears podrien rebre encara més turistes. Però si parlem del turisme alemany en particular, els hotelers afirmen que la seva arribada davalla en temporada alta però que en conseqüència augmenten els mesos de menys activitat. Javier Vic és el president de la Federació Hotelera de Mallorca.
De hecho, si nosotros cogemos la serie histórica del 2019, vemos crecimientos sobre todo en los meses de febrero a mayo. Quiere decir que es el mercado que mejor se comporta a los diferentes productos que tenemos y segmentos en las islas.
També el conseller de Turisme, Jaume Boussà, afirma que permet tancar la temporada comenci abans.
La temporada turística ja bàsicament comença en el primer trimestre i aquestes, diguem, disminucions que hi ha en quant a els mesos de principal activitat s'estan traslladant a altres mesos. Segurament això hi fa el clima, segurament també la connectivitat que tenim i un producte especialitzat i també de béns culturals i esportius que també acompanyen.
Auguren una temporada d'estabilitat en volum i creixement moderat que hauria de permetre guanyar en qualitat. Això quan enguany s'espera que l'arribada de turistes alemanys durant tot l'any es torni a situar al voltant dels 5 milions.
I per cert, que en vistes a la represa del vol directe entre Palma i Nova York, prevista el mes d'abril, el sector hoteler de luxe observa amb preocupació les repercussions que poden tenir les amenaces de Donald Trump al govern de Sánchez amb l'arribada de turistes d'aquest país.
Catalina Socia, responsable de Casa i Hotels amb establiments precisament a Ses Salines, a Sa Colònia de Sant Jordi i Santanyí, assegura que ara ja s'ha notat un descens d'aquestes reserves de ciutadans dels Estats Units, sobretot si es comparen l'any passat.
La situació internacional crec que mos afectarà enguany. La veritat és que a partir d'abril ara les reserves s'han aturat una mica i la situació se complica una mica. Sí, nosaltres som 4 estrelles superiors i ells cerquen aquest tipus de boutique hotels i nosaltres sí que som un d'establiments molt, molt idonis pel tipus de turisme americà.
I els hotels de la Vall de Solla també observen amb preocupació els esdeveniments internacionals. En els darrers anys, el turisme dels Estats Units havia passat de ser inexistent a tenir una determinada presència, que va creixent. Així ho explica el president de l'Associació Hotelera de la Vall de Solla, Lluís Rollant.
Són estades entre 4 vespres i una setmana. Hi ha gent d'Apple que es diu que no vol dir que tots cerquin luxe, estan hotels de 3 estrelles, 4 estrelles, 5 estrelles, hotels més petits, hotels... Venen a Solla cercant qualsevol cosa un poc autèntica. El tema de Serra Tramuntana els estira molt i el tema de la història.
La ruta que ara mateix penja d'un fil i que precisament havia de començar a operar aquest estiu, a causa de la guerra de l'Orient Mitjà, és la connexió directa entre Palma i Abu Dhabi de la companyia Emirats Àrabes Etihad.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I parlàvem d'aquestes relacions entre els Estats Units i Espanya i, precisament, aquestes darreres hores, el govern de Pedro Sánchez ha desmentit la Casa Blanca i torna a insistir que no cooperarà amb l'exèrcit dels Estats Units en la guerra, tot resseguint les paraules que va pronunciar el president espanyol al matí. Aquest nou xoc arriba l'endemà que Donald Trump amenaçés amb un embargament comercial per l'actitud de la guerra de l'Iran. Aquestes són les paraules, les de la portaveu Caroline Leavitt, que han desfermat la darrera confrontació.
I think they heard the president's message yesterday loud and clear.
Diu que creu que els espanyols varen escoltar el missatge del president Trump parlant ben clar i, segons el seu parer, en les darreres hores, els espanyols han acordat que cooperaran amb l'exèrcit dels Estats Units i, a partir d'ara, per tant, hi haurà col·laboració amb Espanya. Unes declaracions que el govern espanyol desmentia tot d'una.
Pocs minuts després de la compareixença de la portaveu de la Casa Blanca, la Moncloa volia deixar clar en un comunicat que la seva postura en relació a la guerra de l'Orient Mitjà no ha canviat en res. Declaracions del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la cadena SER.
Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o dónde puede venir eso. En cualquier caso, la posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto.
A mitjà d'acusacions creuades entre tots dos països, el secretari del Tresor dels Estats Units també ha acusat a Espanya de posar en risc la vida dels nord-americans per no haver-los deixat fer servir les bases militars. Unes hores abans, el president espanyol desenterrava el no a la guerra.
No a la guerra.
En una declaració institucional, Pedro Sánchez s'erigeix així en el principal líder europeu que es posiciona contra Donald Trump. Sense citar el president nord-americà, avisa que Espanya no serà còmplice de la guerra només per por a les represàlies.
El senyor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas.
Aquest que sentíem era el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que responia al discurs de Sánchez i acusava el president d'anar contra els interessos d'Espanya. D'altra banda, la secretària general de Podem, Yone Belarra, exigeix al president Sánchez el tancament de les bases de Rota i Morón.
Que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga como consecuencia cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. No se puede decir no a la guerra y al mismo tiempo mantener abiertas las bases de Rota y de Morón.
Com dèiem, aquestes eren les respostes de Feijóo i Yone Belarra en aquestes paraules de Sánchez.
Desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos.
Aquesta és la darrera hora d'aquestes tensions diplomàtiques entre Espanya i els Estats Units. I mentre totes aquestes reaccions se succeeixen i mentre se segueixen produint també atacs a l'Orient Mitjà, l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears estima que al llarg de la setmana podrien arribar-se 500 els illencs afectats pel conflicte que no poden tornar a casa seva. És el cas d'un grup de 4 joves menorquines que romanen atrapades a les Filipines després que la companyia aèria cancel·lés tots els vols programats fins dissabte a causa de l'escalada del conflicte a la regió.
Feia 15 dies que les joves viatjaven per la zona i es varen assabentar de la cancel·lació del seu vol de tornada a través d'un comunicat de la companyia Emirates publicat a les xarxes socials. El trajecte, que feia escala a Dubai, però a l'aeroport es troben restriccions aèries per la situació bèl·lica. Segons expliquen, la manca d'informació dificulta molt la gestió del seu retorn, ho explica Andrea Quintana, una de les joves afectades.
Nosaltres fins ara estaven tranquil·les, però sí que es ve que ara ja que ho veiem més damunt, bueno, estem un poc preocupades perquè al final veiem que no tenim moltes opcions d'anar a Espanya. Sí que hem estat mirant rutes alternatives, però els preus estan disparadíssims, ratllam de 40 hores de vol, fent 5 escales per 3.000 euros i considerant que és una situació un poc descabellada, sincerament.
El govern ofereix suport als illencs que no poden tornar a casa a causa d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, s'ha habilitat un correu electrònic baleasexterior@dgri.caib.es perquè els afectats puguin contactar amb la institució. L'objectiu és posar-los en contacte amb l'ambaixada perquè, de moment, no es preveuen repeticions.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica, tu talento merece más. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7 i 18 minuts. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la troballa d'un home mort a Sauva. Tenia uns 70 anys i van localitzar-lo sense vida a l'interior d'una caseta d'obra d'una empresa on havia fet feina i on residia habitualment.
Els investigadors estan ara a l'espera del resultat de l'autòpsia que permetrà esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. De fet, no es descarta que la mort es produís fa diversos dies.
I la regidora portaveu de Cort, Mercedes Teleste, insisteix que l'Ajuntament de Palma donarà allotjament temporal a tots els residents de l'antiga presó que se'n vagin de manera voluntària. Això sí, alternativa residencial estable per als 206 afectats no en té.
De fet, el desallotjament d'aquest espai continua mentre el consistori cerca ara llocs per acollir les persones afectades. Mercedes Celeste ha explicat que els serveis socials no tenen capacitat per oferir-los un espai estable a llarg termini per viure. Sí que promet allotjament temporal als que se'n vagin voluntàriament.
El que la gent mos reclama, o el que jo vaig sentint explicar que mos reclamen és no, jo vull que me posis un habitatge, per sempre. Per tant, aquí és on, evidentment, si hi ha qualcú que tingui algun habitatge que posar a disposició per sempre o per molt de temps per a aquestes persones, doncs que el posi. Temporalment, l'Ajuntament donarà suport a totes les persones que deixin la presó de forma voluntària.
Celeste ha tornat a demanar a totes les entitats socials, institucions o particulars que puguin posar a disposició de l'Ajuntament un habitatge per a aquestes persones, sigui a curt o bé a llarg termini, que es posin en contacte amb ells.
I Agama explicarà dimarts als seus 14 treballadors els motius del tancament. La Conselleria d'Agricultura intenta alhora cercar alternatives per al futur de la planta, però la preocupació va molt més enllà de la plantilla. El sector lleter alerta de les conseqüències immediates.
A la vegada, el diputat Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha demanat la compareixença del conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Criticam i qüestionam tota la feina feta per la Conselleria d'Agricultura, que sap perfectament quina és la situació de Gama des de fa mesos i s'ha negat a donar-hi solucions. Exigim que comparegui de manera urgent el Consell davant del Parlament, que doni explicacions, que asseguri una viabilitat pels treballadors de Gama, però també asseguri una viabilitat pel sector lleter.
De moment, el grup empresarial DAM ha de saber que comprarà la llet a les vaqueries fins a final de mes, tot i que en un principi estava previst que ho fes fins al setembre. La gerent d'UPA, Joana Mascaró, ha advertit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
Una cosa és tenir mig any per poder treure la llet i l'altra que t'ho entre setmanes. Entre setmanes no ten temps ni de permisos ni de fer obres, això no ten temps de res. No sé, haurem de cercar una algo temporal, supòs, per poder treure aquesta llet i després veurem què fem. Aquest sector de les vaques és el que consumeix més cereals i més farratges d'aquí de l'illa de Mallorca. Si desapareixen les vaqueries, afecta a tot el sector primari. Ben que dic que és una crisi grossa, però a nivell de tot el sector primari de les illes.
Tot perquè el tancament de l'Associació General Agrària Mallorquina suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa en una època en què les vaqueries es comptaven per desenes.
I aquestes darreres hores també hem conegut un acord entre el PP, Més per Mallorca i Més per Menorca per obrir el camí cap a la cogestió aeroportuària a les Balears. Els tres partits pacten el text final de la llei que permet decidir sobre el sostre de vols que poden arribar als aeroports de les illes, també sobre el model de creixement del trànsit aeri.
Tot perquè ara per ara les decisions les pren AENA des de Madrid. L'objectiu és que l'arxipèlag pugui, per tant, decidir límits de capacitat, evitant que l'augment dels passatgers s'imposi sense tenir en compte els impactes sobre territori, també la mobilitat o medi ambient, i que s'ajusti als interessos de les Balears. El PSIP s'hi ha abstingut, el portaveu Marc Pons creu que els populars de les Corts mai donaran suport a una mesura d'aquestes característiques.
Ens abstindrem bàsicament amb la finalitat precisament de que vostès puguin fer camí i, evidentment, dins el Congrés dels Diputats, animarem en el màxim el Partit Popular del senyor Feijó voti de manera convençuda a favor del dret de vet d'una comunitat autònoma, damunt de la gestió aeroportuària.
És per això que el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, li ha demanat explicacions.
Me sorprèn que el senyor Pons estigui preocupat per lo que farà el grup popular en el Congrés. Crec que això és una cosa que li ha de preocupar la senyora Pocoví. Però el que no mos diu vostè, vull dir, vostè mos diu que vostè no hi pot donar suport perquè no sap si el grup popular li donarà suport en el Congrés. Home, el que no mos està dient és que vostè no li dona suport perquè els seus en el Congrés no mos donaran suport. Que és això el que hauria de dir vostè.
I el portaveu de Més per Menorca, Josep Castell, defuig de la uniformitat del discursos perquè diu que cada aeroport en mans d'AENA té la seva realitat.
La problemàtica que nosaltres tenim amb els aeroports i la rellevància i importància que els aeroports tenen per la vida diària del territori és molt diferent.
Aquesta, de fet, és part de la tesi de la diputada popular Margalida Pocoví.
Aquesta dependència directa de les connexions aèries fa imprescindible una participació corresponsable en la presa de decisions. D'aquí que consideram indispensable aquesta cogestió aeroportuària en el marc de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.
I precisament perquè consideren que sobrepassa els límits de la Constitució, Vox finalment rebutja la futura llei.
Comença la cinquena edició d'Horeca Eivissa, en què participaran unes 350 marques enguany. La fira és una oportunitat per conèixer la innovació tecnològica en el sector de l'hostaleria i la restauració, que impulsa de cada vegada més el producte local. Gemma Guasc.
600 autònoms d'Eivissa es dediquen a la pesca i l'agricultura i, de fet, el producte local és de cada vegada més un gran aliat del sector de la restauració. Escoltant primer Eva Cano, tècnica de PIMEF, i després el conseller d'Empresa i Autònoms, Alejandro Sáenz, de San Pedro.
Darles herramientas para que puedan acceder al producto local, porque una restauración de calidad no es comprensible sin el producto local.
Personas del sector del mar, del sector de la agricultura, 600 personas que también son capaces de poner en valor el producto auténtico de esta isla.
També a Horeca destacant el paper dels clients, que han de ser selectius i exigents i no pagar per sobre del que l'establiment els ofereix. Coldo Royo és assessor gastronòmic d'Horeca Eivissa.
Yo creo que hay precios que suben demasiado. Tenemos que ser más selectivos, pero eso lo seremos el cliente. Yo lo hablo como usuario. Y si yo voy a un restaurante y no me tratan bien el producto nuestro, dejaré de ir.
Novament, a la fira es poden conèixer les novetats tecnològiques. Toni Villalonga és gerent d'Iviform.
Como un rumba, pero a nivel industrial, pues para la sala de pista, la sala de baile, de, por ejemplo, de una discoteca o una nave industrial o un espacio como este que es muy grande, ya que tiene mucha mayor capacidad de agua y ya está preparada pues, para estar muchas más horas trabajando.
Estudiants del primer any de l'escola d'hostaleria, futurs professionals del sector, també tenen cabuda a la fira.
Me encantaría trabajar en algún restaurante pues, muy top y la verdad que sí, que mi sueño es conseguir ser una buena pastelera.
Durant tres dies, els professionals surten del món en línia per posar-se cara i ulls. A banda de conèixer el que ofereixen les diferents empreses que hi participen, se celebraran concursos, xerrades i cuina en directe.
I parlant d'una altra fira, perquè les Balears tornen a estar presents al Mobile World Congress, que enguany compleix dues dècades. Una trobada anual que gira entorn del món de la comunicació i la tecnologia i que situa Barcelona en l'epicentre internacional del sector. Aquesta vegada ha estat marcada per la inestabilitat internacional i la guerra a l'Iran, que han fet impossible que molts assistents arribassin a l'obertura de les portes del Congrés. El govern ha presentat aquest dimecres l'anomenat Bessó Digital de les Illes.
Un bessó digital que diríem està format per tres apartats diferents. El primer, centrat en el turisme, per monitorar i també gestionar l'ocupació costanera, restringint la intensitat turística i protegint també els ecosistemes. El segon, el bessó de sostenibilitat de l'aigua, per anticipar precisament riscos i gestionar i millorar també aquest recurs natural crític. I el tercer, centrat en les emergències per millorar el temps de resposta dels efectius en cas de catàstrofe natural. El director general d'Innovació i Transformació Digital, Sebastián González, ha explicat com aquesta tecnologia ajudarà les institucions a l'hora de prendre decisions.
Este proyecto representa un nuevo modelo de gobernanza, más transparente y resiliente y sostenible. Con él, las Islas Baleares aspiran a ser un referente internacional en turismo inteligente y responsable. Creemos que el futuro del turismo no se trata de un más, sino de un mejor, ¿no? Mejor planificación, mejor protección.
I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és temps de fer un cop d'ull a la premsa balear, que parla de política local i alhora també cerca gent atrapada a Qatar i a Dubai.
Que n'hi ha molt, n'hem parlat ja en aquest informatiu. Última hora, en tot cas, prefereix veure l'actualitat en positiu. Parla de la Fira Arco, en fotografia, en titular, diu que el govern privatitzarà tràmits que ara fan funcionaris. Diari de Mallorca, per la seva banda, res a veure. Diu que Francina Armengol declararà com a testimoni davant el Suprem pel cas Mascaretes i Tria galeria de fotografia, una de les vaqueries afectades pel tancament de gamma. El lateral diu que Podem i la plataforma antidesnonaments animen els desallotjats a quedar a l'antiga presó de Palma. Un tema, i anem ja amb els digitals, que precisament OK Baleares i Mallorca Diario parlen des d'un altre vessant, parlen en cort sobre aquest tema i diuen que és una irresponsabilitat, consideren animar a la gent a seguir ocupant l'antiga presó. En gros, per cert, Mallorca Diario en concret, i en parlàvem també, era com començàvem aquesta secció, una família que va haver de retornar a Doha, havien partit amb l'avió, just quan eren enmig del vol els van informar que havien de tornar a Palma. Expliquen el seu testimoni i, a més, no tenen previsions de tornada. Tancaren l'espai aeri en aquell moment. I atenció al titular també de l'Ara Balears, el tercer dels digitals que miram, diu que Són Espases cancela operacions allà per manca de llits. En canvi, on sobrarien llits, podrien dir, és als hotels de Menorca, i anant ja amb el diari editat en paper allà, perquè, segons assegura, avancen l'obertura del mes, el mes de març, un parell de setmanes abans. En la mateixa línia, i parlant de turisme, també el periòdico d'Ibiza, que parla de l'inauguració de la fira Horeca, i també ho fa el diari, amb la mateixa fotografia pràcticament, però que diu també que els turoperadors avisen de la volatilitat que provoca la guerra al Golf.
Hem arribat a les 7:30, ara repassam quins són els principals titulars d'aquest dijous. Les reserves del turisme alemany baixen entre un 3 i un 5% en temporada alta. La Fira Internacional de Berlín acaba i el sector en fa un pronòstic diferenciat per mesos.
Sí, habitualment aquest pronòstic s'han d'agafar amb prudència perquè poden canviar moltes coses d'aquí a l'estiu. Enguany, especialment, les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà són imprevisibles, diuen, i mentre la por viatjar a la regió pot atreure turistes precisament cap a les Illes Balears, altres factors com una possible inflació dels preus pels combustibles podrien provocar l'efecte contrari.
Una fira turística que ha estat marcada per la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran i precisament continuen aquestes darreres hores les tensions entre Madrid i Washington. Després del no a la guerra pronunciat al matí pel president del govern espanyol Pedro Sánchez, la portaveu de la Casa Blanca assegurava que Espanya havia cedit i que havia acordat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units.
Unes paraules que havia fet, que ha fet via desmentir el ministre de Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que diu que no hi ha canvis en la postura de rebuig a la guerra a l'Orient Mitjà.
I Agama explicarà dimarts als seus 14 treballadors els motius del tancament de la central lletera.
Això mentre la Conselleria d'Agricultura cerca encara alternatives per al futur d'aquesta planta, quan la gerenta d'UPA, Joana Mascaró, ha advertit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
Una cosa és tenir mig any per poder treure el llet i l'altra que t'ho donin 3 setmanes. En 3 setmanes no ten temps ni de permisos ni de fer obres, això no ten temps de res. No sé, haurem de cercar una algo temporal, supos, per poder treure aquesta llet i després a veure què feim, que el sector de les vaques és el que consumeix més cereals i més farratges d'aquí de Silla, de Mallorca. Si desapareixen les vaqueries, afecta a tot el sector primari. Ben que dic que és una crisi grossa, però a nivell de tot el sector primari de les illes.
A la crònica política, acord entre PP, Més per Mallorca i Més Menorca per obrir el camí cap a la cogestió aeroportuària de les Balears.
Ara per ara les decisions les pren AENA des de Madrid. L'objectiu és que l'arxipèlag pugui decidir, per exemple, límits de capacitat. Són Josep Castells, de Més per Menorca, i la popular Margalida Pocoví.
La problemàtica que nosaltres tenim amb els aeroports i la rellevància i importància que els aeroports tenen per la vida diària del territori és molt diferent.
Aquesta dependència directa de les connexions aèries fa imprescindible una participació corresponsable en la presa de decisions. D'aquí que consideram indispensable aquesta cogestió aeroportuària en el marc de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.
El PSIP s'ha abstingut en la votació, diu que els populars mai donaran suport a una mesura d'aquestes característiques al Congrés dels Diputats.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la troballa d'un home mort a Sauva.
Tenia uns 70 anys i van localitzar-lo sense vida a l'interior d'una caseta d'obra d'una empresa on havia fet feina i on residia habitualment. Els investigadors estan a l'espera del resultat de l'autòpsia que permetrà esclarir les circumstàncies de la mort.
I ara actualitzam l'estat de les carreteres des de la DGT amb Dani Fornés. Bon dia, Dani.
Què tal? Molt bon dia. Pues ara mateix tenim la circulació habitual, les entrades a Palma, trobam retencions. També volem aprofitar per demanar precaució, ja que la carretera de Valldemossa en sentit creixent, en sentit cap a Valldemossa, un poc antes d'arribar a la universitat, a primera hora del matí s'ha quedat foc un camió, està ara esvorant el dret i en aquest moment ja el foc ha estat apagat. No està dificultant la circulació, ja que en aquest punt encara hi ha molt poca circulació. Però si tenen el carril dret ocupat, ja que estan fent feina encara amb aquest camió. Així que precaució si circulen per aquest punt. És tot, molt bon dia.
I pel que fa al temps, avui s'activen avisos grocs a Mallorca i a les Pitiuses per possibles precipitacions. Pedro Roger, bon dia. Quina jornada hem d'esperar avui?
Bon dia, doncs al llarg de les primeres hores d'aquesta jornada tenim la possibilitat d'aquestes pluges, que estaran acompanyades també per la pols en suspensió. Per tant, allà on caiguin, ho faran acompanyades de fang. Hem de dir que, en general, no esperant que siguin unes pluges molt intenses, però sí que de forma puntual podrien caure amb més alegria. Per tant, precaució. Això sí, a partir del capvespre, aquestes pluges començaran a aturar, la pols també es retirarà i tindrem un cel més net, en presència encara d'alguns núvols, però també amb algunes clarianes. Quant a el vent, al llarg del matí encara bufarà moderat, a partir del capvespre començarà a fluixar, però així tot no serà suficient perquè millori el panorama marítim, esperant que al llarg d'aquesta jornada continuï la forta maró, principalment a la costa est de cada una de les illes. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que no experimentarà canvis en el cas de Menorca, però sí que disminuirà entre les Pitiuses i també cap a Mallorca, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 17 graus. Ara mateix tenim a Menorca 15 graus a Ciutadella i 15 també a Sant Lluís. A Mallorca, 13 graus a Santanyí, 14 a Vilafranca i 16 al Port de Sóller. I a les Pitiuses, 14 graus a Sant Miquel i 15 a Eivissa.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, espera una reacció de l'equip amb el nou entrenador Martín de Michelis. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, Ortells diu que veu una bona sintonia entre el nou cos tècnic i la plantilla i espera treure altres punts dissabte contra l'Osasuna.
Bé, molt contents, estan molt, molt dedicats a treballar molt des de primera hora del matí i jo crec que hi ha una bona sintonia amb els jugadors, amb el cos tècnic i bé, treballem per això, per donar-li la volta a aquesta situació. L'important és que tenen les idees molt clares i el que han de fer és convencer els jugadors d'aquesta metodologia, d'aquesta forma de jugar i jo crec que els jugadors estan en molt bona predisposició.
Això sí, el director de futbol també reconeix que està sent un any molt dur des del primer moment del curs 2025-2026.
Este any pues, està seguint molt dur des del primer dia, per dir-ho d'alguna forma, perquè estem molts mesos en una situació de sempre intentar eixir d'ahir de les zones de baix, però tenim la màxima il·lusió, la màxima energia, concentrats en poder traure-ho. Jo crec que hem de ser forts, hem d'estar junts i entre tots ho traurem avant.
Declaracions de Pablo Ortells a nit a la festa de la Penya Centenari de Vilafranca de Bonany. I l'afició també va valorar així l'arribada del nou entrenador Martín de Michelis i la situació de l'equip.
De Michelis ja ho volem. Com a defensa era molt bo, com a entrenador no ho sabem.
Està complicat, no, fàcil no ho serà. No? Dic, hem d'anar, i hem de currar, i hem de jugar, i s'ha de fer el que s'ha de fer, feina. Feina i donar canyes a l'equip.
Haurem de dur 6 de l'any, però no, crec que no et salvarà. Jo deia, ens falta un tipus aragonès, un tipus Cooper, però en aragonès, com per raons que tots sabem, no hi serà. I un Cooper no crec que vulgui venir.
I a la part esportiva, la plantilla vermella continua preparant el partit de dissabte a Pamplona contra l'Osasuna i ho fan les baixes de Takuma Sano, Kumbula, Javi Llebrés i Jan Sales. I com dèiem ahir, també hi ha cares noves a la banqueta de l'Alavés, un rival directe del Mallorca per la lluita per la permanència. Quique Sánchez Flores ja va dirigir ahir el primer entrenament com a nou tècnic del conjunt vitorià. Quique ha lloat el seu nou equip i arriba a les idees ben clares.
No voy a coger un equipo roto, es un equipo que tiene alma, es un equipo que está bien montado, es un equipo que tiene buenos jugadores, es un equipo con muchas posibilidades. Es una liga de varios equipos, de muchos equipos la que se está jugando por atrás. Dos victorias no nos dan el objetivo, Dos derrotas tampoco nos alejan del objetivo. Quiero decir que hay que estar abiertos absolutamente a todo.
I a la primera divisió, anit es va disputar el partit entre el Rayo i l'Oviedo amb victòria final per 3-0 del conjunt madrileny. Amb aquest triomf, el Rayo es distancia ja a 6 punts del Mallorca i l'Oviedo s'enfonsa al darrer lloc de la classificació. I a la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat jugaran la gran final de la competició el mes d'abril a Sevilla. Anit el conjunt basc va guanyar per 1-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. I en futbol sala, l'Illes Balears-Palma ja és a Letònia per disputar demà a les 6:30 contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la màxima competició europea. L'equip i el cos tècnic varen viatjar ahir sense Luan Müller, única baixa per aquest partit de demà. El jugador Mario Rivillos parla del match contra el Riga.
Vamos con las pilas cargadas, con la energía a tope para resolver la eliminatoria. Sabemos que va a ser un partido complicado allí, ellos se juegan todo, vamos a su casa. Así que vamos a ver qué somos capaces, pero con la ilusión por las nubes, por supuesto.
El Palma cercarà un bitllet per a la que seria la seva quarta Final Four consecutiva i per aconseguir-ho haurà de fer valer la victòria a Son Moix per 7-4 del partit d'anada.
Champions, al final las desconexiones se pagan caras y tenemos que estar con todos los sentidos puestos. Al final el partido son 40 minutos, sí que es cierto que vamos con una ventaja de 3 goles, oye, pero ya sabemos que en fútbol sala eso no es nada, así que bueno, 40 minutos para luchar, para conseguir otro objetivo muy bueno para el club, que es estar en otra Final Four. Entonces, bueno, qué mejor que una victoria y hacer las cosas bien.
Aquesta partida de Champions entre el Riga i el Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a partir de les 6:30 del capvespre per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà la pista de l'Unicaja Mijas quan siguin les 8:30 del vespre. Les mallorquines afronten un duel intersetmanal que pot ser decisiu per aconseguir l'ascens a final de temporada. El conjunt andalús no és un rival fàcil, ocupa la tercera posició a la classificació i du 7 victòries consecutives. I també en bàsquet, les jugadores balears Juana Camilion i Noa Morro han entrat a la convocatòria d'Espanya 3x3 per a la Champions Cup, que es disputarà a Bangkok entre el 13 i el 15 de març. Tot i això, cal dir que el grup de 12 jugadores es reduirà fins a 4 després del torneig de preparació que es disputarà a Saragossa aquest cap de setmana.
Gràcies, Mic. I així arribam a les 7:41 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlam del consum de begudes energètiques que s'ha disparat aquests darrers anys.
Treu-li el màxim partit al pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports 3 en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Reial Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situació, sin ninguna duda.
Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera UD Eivissa. Tot a la ràdio pública.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 17 minuts per les 8 del matí. Avui vos explicam que el 40% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys han ingerit begudes energètiques en el darrer mes. També destaca que un percentatge considerable en consumeixen de manera freqüent, és a dir, més de 4 o 5 llaunes per setmana. Amb aquestes dades a la mà, l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària de les Balears celebra la decisió del Ministeri de Consum de prohibir la venda d'aquests beures als que tenen menys de 16 anys.
Presidenta de l'entitat, Beatriz Garrido, explica que les begudes energètiques tenen conseqüències, diu, negatives per la salut física, també per la salut psíquica dels menors.
Tienen consecuencia tanto de forma inmediata, pueden tener efectos en el cuerpo de forma inmediata, taquicardia, náuseas, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, pero también tienen efectos a largo plazo, se han relacionado con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, con trastornos de sueño, trastornos de la conducta, incluso con osteoporosis, incluso con endometriosis en mujeres.
Ja l'escoltau, uns efectes ben adversos derivat de la cafeïna, també dels sucres afegits que contenen, de vegades també duen ginseng, taurina i guarana.
El problema d'aquestes bebides és que además se venden en envases que són de gran volumen, incluso hasta de 500 mililitros, o sea que no solamente es que lleven mucha concentración de cafeína, sino que llevan, que se venden en envases muy grandes, lo que favorece que tomen mucha cantidad de cafeína en un solo momento.
Garrido també puntualitza que la magnitud de l'impacte està condicionat per l'envergadura i també pel pes del consumidor, qui, sent menor, encara no està del tot desenvolupat.
Han de dir que a les Illes Balears ja està prohibida actualment la venda de begudes energètiques als centres escolars. Mateu Sunyer, que és el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, valora positivament aquesta mesura.
Aquesta és una línia des de la qual hem estat fent feina des de fa estona. Ja s'havia incorporat aquesta prohibició a la redacció del nou decret de menjadors i inclús s'havia ampliat, com ja sabeu, al setembre amb unes instruccions que prohibíem el consum d'aquestes begudes energètiques a les sortides escolars. La nostra intenció és seguir fent feina amb això per augmentar l'abast.
I de precisament, per saber quina valoració en fan els centres educatius i conèixer de primera mà com ha estat la implantació d'aquesta iniciativa, ara connectam amb l'Institut de Porreres. Allà és el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, companys. Vos parlam a l'Espai Escolta d'aquí de l'IES Porreres, que és un lloc, un espai habilitat on professorat i alumnat poden parlar amb tranquil·litat, seguretat i també amb confidencialitat, però avui no som aquí en aquest centre per parlar d'aquesta qüestió, sinó per fer balanç de la prohibició de la venda de begudes energètiques als instituts i controlar també el seu consum durant les sortides escolars. Per parlar sobre aquesta qüestió, saludam en Joan Ramon Xemena, que és el director del centre i també el president de l'Associació dels Directors de Secundària de Mallorca. Bon dia, Joan Ramon.
Hola, bon dia.
La primera pregunta és, quin és el balanç que en feis d'aquesta prohibició de begudes energètiques, tant en particular a l'IES Porreres com en general, com a president de l'Associació de Directors, que és el que us comenten els vostres companys?
No, bé, és veritat que és una prohibició que la veiem amb ulls positius, perquè sempre que hi hagi aliments, productes, que sapiguem que són negatius per el nostre alumnat, sempre estirem d'acord que hi hagi un màxim de fronteres que no deixin passar aquests productes cap a l'alumnat.
El Ministeri de Consum també planteja la prohibició de la venda d'aquests productes a partir dels 16 anys. No sé què en penseu.
Sí, és veritat que està bé, però ja sabem que sempre quan eres exterior hi ha productes que, com el tabac, com el col, etc., que ho pot comprar un company, el te pot donar. Moltes vegades en els hipermercats no hi ha una certa protecció, per tant ho hem de veure amb ulls que sempre hem de veure que la part educativa i la part que l'alumnat aprengui que aquests productes no són bons per ells és important.
Heu detectat que els alumnes duen de fora aquestes begudes energètiques i els consumeixen aquí de dins?
Sí, evidentment, passen pel súper, els entren i clar, nosaltres no podem ser que els aconselles que no són els millors productes que ells puguin consumir. Però és com els panets, no me vaig mirar dins tots els panets que estan consumint, perquè si no els mostren en locos. Per tant, hem d'anar cap a la part educativa i de conscienciació.
Durant les sortides escolars o viatges d'estudis, no sé si teniu qualque protocol per controlar el consum d'aquestes begudes.
No, el protocol, evidentment, és dir-los, fer-los conscients, que millor no consumir aquests productes, però vull dir, protocol no en tenim cap perquè no existeix.
treballeu l'educació aquí a l'Institut sobre hàbits de vida saludables i els riscos que pot suposar consumir aquest tipus de begudes.
Sí, evidentment, sempre hi ha activitats i moments on tenim xerrades i col·loquis i tot les redones on ells se facin... vegin que aquests productes no són el més saludable per a ells i que sàpiguen quan ho poden triar, quan no ho poden triar. Pot ser algun moment de cansament després d'un partit, després d'un esforç, etc. Pot ser un moment que pentura podrien consumir, però que no és el més saludable perquè a les 8 del matí, perquè s'han anat a dormir tard, se poden no consumir aquests productes perquè després arriben aquí més que excitats i no és el més saludable ni per ell ni pel seu, ni pel seu aprenentatge.
Ja heu sentit, aquestes són les paraules del director d'Elies Porreres, també president de l'Associació de Directors de les Illes Balears, que veu positiu aquesta prohibició de begudes energètiques, però també reclama la implicació de la societat per evitar que aquest jovent els consumeixi.
Gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe. Tornarem a connectar d'aquí uns minuts també per conèixer si podem saber què en diuen els alumnes d'aquest tipus de mesura. Ara falten 9 minuts per les 8 del matí.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I ara repassam alguns assumptes destacats de la crònica estatal i internacional. El Partit Popular ha demanat a Vox reprendre la negociació per investir la presidenta en funcions d'Extremadura, Maria Guardiola, i espera que no ho retardi per les eleccions a Castella-La Manxa.
Ara bé, els d'Abascal deixen la porta oberta a seguir negociant durant les pròximes hores i arribar, per tant, un acord amb els populars. Demà divendres hi haurà una segona votació i a Guardiola li bastaran, en aquest cas, amb majoria simple, una extensió de vot per ser presidenta. El portaveu de Vox a Andalusia extremenya, Òscar Fernández, però ja ha avançat que això no passarà, que hi votaran a favor o en contra, mentre que Guardiola no veu impediment per arribar a un acord amb Vox i demana una lectura responsable dels resultats electorals.
La pregunta és ¿para qué? ¿Para qué nos pide el Partido Popular nuestro apoyo? Esa es la pregunta y no hay otra. Si la respuesta es para hacer exactamente lo mismo que en los últimos tres años, nuestra respuesta es no.
Lo que tenemos que hacer es pactar, buscar un acuerdo que sea justo con los resultados y con los objetivos programáticos de cada formación política.
I Feijóo recupera la seva interlocució amb el PNB i avisa que Sánchez vol governar a mitjà termini amb Bildu al País Basc.
El líder dels populars ha mantingut una conversa, assegura, llarga, sincera i respectuosa amb el líder del PNB, Aitor Esteban. També ha dit que li agrada l'Estatut Basc com és i ha mostrat la seva preocupació per una possible reforma que tingui la firma de Bildu.
A mi me cuesta entender que el PNV sea un socio permanente, o lo ha sido así, desde el año 2018 de forma ininterrumpida con el sanchismo, pero esas cosas a mí no me corresponde calificarlas. Simplemente me sorprende que esto pueda ser posible, porque esto y el programa del PNV tiene muchas incompatibilidades y pocas coincidencias.
I hem conegut novetats sobre el cas Mascaretes. La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, serà una de les testimonis del judici contra José Luis Ábalos i Koldo García. Aquest dimecres s'ha confirmat que l'exministre i el seu exassessor seran jutjats en el Tribunal Suprem.
La sala, de fet, ha rebutjat els recursos de les seves defenses que demanaven enviar la causa a l'Audiència Nacional perquè l'exministre ja no és diputat. Per tant, la vista oral contra Ábalos i García arrencarà el pròxim dia 7 d'abril, si no hi ha canvis de darrera hora. Es jutjarà el presumpte cobrament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions públiques. La Fiscalia demana 24 anys per l'exministre i de 9 i mig pel seu exassessor. Les acusacions demanen fins a 30 anys de presó.
Encara sobre aquesta qüestió, l'expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, assegura que es va limitar a derivar contractes en la compra de mascaretes i nega haver esborrat informació. L'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, apunta que Pardo de Vera va intervenir en la contractació de Soluciones de Gestión, que és l'empresa epicentre de la presumpta trama.
De fet, segons l'UCO, l'exdirigent va intercanviar missatges amb Koldo García abans de l'adjudicació dels contractes per part del gestor ferroviari. La Guàrdia Civil ha aportat ara nous missatges que asseguren que permeten demostrar que García va intervenir en la selecció de l'empresa que a través de Pardo de Vera s'hauria s'havia fet efectiva.
I més qüestions de la crònica judicial, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 6 anys i mig de presó a un home que va deixar morir la seva dona malalta.
La víctima, que patia ELA, insuficiència respiratòria, va estar 3 dies a terra sense disposar del seu equip d'oxigen. Segons la sentència, l'home no la va aixecar ni va sol·licitar tampoc ajuda del servei d'emergència perquè l'auxiliessin. Continua, per tant, aquesta situació.
I continua la recerca de la jove de 20 anys desapareguda després d'esfondre-se una passarel·la a Santander que ha deixat 5 morts.
L'única supervivent continua ingressada a l'UCI, estable dins la gravetat. Tots els morts, 4 lots i un lot, eren estudiants d'un centre de formació professional de la capital càntabra.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:53 minuts. Aquesta és una setmana important pel feminisme. Diumenge serà el dia 8 de març, el 8M. La igualtat és el partit clau continuant obrint camí. Es serà el lema que ha triat el govern amb motiu d'aquesta data tan assenyalada que dedicarà el programa d'enguany a les dones esportistes. La campanya comptarà amb la futbolista Cata Coll i la jugadora de bàsquet Alba Torrents, que són tot un referent per a la societat. Carme Moreno.
L'executiu destaca que ambdues representen generacions diferents, però que comparteixen un mateix recorregut, competir al màxim nivell en un context en què durant molts anys les dones han disposat de manco recursos i menor repercussió mediàtica, malgrat demostrar el mateix talent. És la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
La igualdad no es un partido terminado, debemos seguir jugándolo, y lo que les puedo asegurar es que el compromiso de este gobierno es luchar por este partido hasta el final para, evidentemente, pues alzarnos con la Copa de la Igualdad.
La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha explicat que per aquests dies hi ha diferents activitats programades amb motiu del 8M. Per passat demà s'ha programat una jornada professional sobre dones i activitat física. El mateix dia, la nedadora menorquina Tita Llorenç presentarà el llibre inspirat en la seva figura. La responsable de l'IB Dona ha destacat altres actes.
Les activitats principals se completen amb una taula redona de les dones en els esports masculinitzats, que se durà a terme dijous dia 11 de març en el CSAC, i bueno, és una taula redona on hi haurà també diferents veus, no?, que mos explicaran un poc la seva trajectòria, com han viscut pues, aquest èxit que han tingut dins el món de l'esport.
Entre els actes també destaca l'organització d'una activitat esportiva per a dones a la presó i l'elaboració d'un reportatge documental sobre dones esportistes balears en formació d'alt nivell.
I les obres del nou servei d'urgències d'atenció primària Verge del Toro, a Mahó, ja han començat. Segons les previsions, el nou dispositiu serà una realitat d'aquí a un any. Atzel Camarasa.
El nou SWAP disposarà de 4 consultes, sala de cures, espai de recuperació i zones diferenciades per a usuaris i professionals. S'ubicarà a la planta de soterrani del Centre de Salut Verge del Toro, fins ara sense ús, i que té prop de 500 metres quadrats. Sentim la consellera de Salut, Manuela García.
Se multiplican por 2 las consultas, es decir, aquí hay 4 consultas donde poder asistir. Se da una amplitud también a lo que es la entrada y la recepción de los ciudadanos, y por otro lado pues se cuida también al profesional porque es un área importante.
El projecte suposa una inversió de més d'1,3 milions d'euros i permetrà donar servei a una població de més de 45.000 targetes sanitàries de Mó, Sant Lluís i Es Castell. Al Batlle de Mó és Héctor Pons.
Això requereix d'unes infraestructures en la capacitat d'atendre tot aquest volum de demanda en un moment en què també la població augmenta, ha anat augmentant, i per tant era necessari fer aquesta adaptació i aquesta actualització d'infraestructures.
Actualment el servei d'urgències es presta al Centre de Salut del Sant Joan en unes instal·lacions que han quedat petites i on només l'any passat es van registrar més de 35.000 visites. El nou equipament multiplica per 7 aquest espai.
Escoltau l'informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I així com sentiu, sona un dels temes del primer volum d'Illes Sonores, el nou projecte de Pere Bujosa Trio, una reinterpretació de peces clàssiques i de música popular a través del jazz contemporani.
El compositor, que ja ha passat pels micròfons del dia, ha explicat com aquest treball, que és el cinquè de la seva discografia, ha estat tot un descobriment.
Investigar i descobrir els precedents abans de jo com a compositor i intèrpret i veure què s'havia fet, i en aquest camí vaig descobrir uns compositors molt interessants, els que he rendit un pat de tribut, en els que m'he inspirat i en els que he agafat la seva música, l'he passat per la rentadora del meu grup i del meu cap, i hem fet aquesta gravació que tenim aquí.
Obres de Chopin, també d'Albéniz, però també dels Antoni Font, de Joan Maria Tomàs i molt més.
He agafat una de les peces de Porcel i l'he passat a breakbeat i drum and bass, o un subgènere de música electrònica un poc salvatge i experimental. O, per exemple, un altre de Jaume Mas Porcel l'han passat a tanguillos, amb un ritme més aflamencat. Realment, bueno, al final és un filtre de les coses i estètiques que m'agraden, i també amb el que han suggerit els meus companys.
Pel camí, però, per exemple, ha quedat l'obra de la menorquina Margalida Orfila, que es podrà escoltar en directe, i ja veurem si troba lloc també al segon volum d'aquestes Illes Sonores. El grup posarà en marxa el mes que ve una petita gira de presentació que de moment els durà tant a Palma, Sant Sebastià, Barcelona i Madrid.